Bona tarda, són les dues en punt. Tanquem setmana aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
L'hora de viure com si fos l'últim partit, com si fos l'últim minut. Així afronta el Sabadell aquestes 5 darreres jornades del campionat amb la fletxa cap amunt, enllaçant dues victòries seguides i amb la possibilitat de sumar-li una tercera de consecutiva per primer cop aquesta temporada. Però a la vegada cal anar recordant també, encara dins la zona de descens, a un punt de la permanència. L'oportunitat de demà passat és realment interessant, no només per la possibilitat, per l'oportunitat gairebé certesa de sortir del descens en cas de victòria, sinó perquè guanyar seria implicar un equip més en aquesta lluita per eludir la crema, com és el Real Oviedo, que viu força més tranquil a hores d'ara que els arlequinats, amb el seu coixí de 4 punts, però que podria quedar-se només un per sobre del Sabadell si l'equip d'Hidalgo el supera diumenge al Tartiere. Avui, justament, han parlat els dos entrenadors. Primer, el Cuco Ziganda, després Antoni Hidalgo. De seguida els escoltem aquí, a l'Hotel Suís, del divendres 7 de maig del 2021.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Comencem avui amb la Rocío García a les vies de so.
Què es comenta a la recepció?
La prèvia de l'Oviedo Sabadell, també la dels play-off de waterpolo, de la visita del mercantil a la Floresta sense marge d'error i fins i tot passarem pel plató de saber i ganar.
I fora de l'hotel?
El Villarreal jugarà la seva primera final de tota la història, serà la de l'Europa League. L'equip d'Unai Emery va empatar 0-0 al camp de l'Arsenal a la tornada de les semifinals i l'últim escull en aquest trofeu serà un altre equip de la Premier League, el Manchester United. Avui s'enceta per ser la jornada 35a primera, la que probablement decidirà el campió de Lliga. A les 9, Real Sociedad Elche. Demà, recordem, a un quart de 5, al Camp Nou, Barcelona Atlético. I diumenge a les 9, Madrid-Sevilla. És a dir, els quatre primers cara a cara. A segona, el primer partit de la jornada. Avui a les 9, al Lidoro, Tenerife-Almeria. Ansu Fati ha tornat a passar pel quiròfan. L'atacant del Barcelona s'ha operat del menisc a Porto. Ho ha fet al mitjà de la selecció portuguesa, en la que suposa la quarta intervenció de la jove promesa blaugrana. Recordem, Ansu Fati lesionat al mes de novembre. I en tenis, Rafa Nadal disputa avui als quarts de final del Mutua Madrid Open. El manacorí s'enfrontarà no abans de les 3 de la tarda a l'alemany Alexander Zverev. Els altres partits del dia són Thiem Isner, que s'està disputant ara, Bublik Rut i Berrettini Garín. Ahir la catalana Paula Badosa va caure a la semifinal 6-4 i 6-3 a mans de l'australiana Barty.
I a les xarxes socials.
Ens podeu trobar a Instagram i a Twitter @10anys i Purua. Allà trobareu tota la informació del documental, ja ho podem dir així, que estem cuinant. Avui s'han posat a la venda les entrades per l'estrena a l'Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell del dia 28 de maig, just el dia de l'efemèride. Tota la informació per passar amb nosaltres aquest desè aniversari de l'ascens del Sabadell a Eibar la podeu trobar allà.
De quin partit no estarem pendents?
Del Jablonec contra el Teplice, jornada 31 de la Lliga Txeca, que comença a les 6 de la tarda.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant la tira d'esportistes, l'exporter del Sabadell Carlos Cravioto, el triatleta sabadellenc Miquel Blanchard, l'exentrenador del Centre Esports Toño de la Cruz també va néixer un dia com avui, o l'exjugador arlequinat Esteve Fradera.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Quatre minuts, 40 dos segons per sobre de les dues en punt de la tarda. Pau Vitori, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
Ja tenia jo ganes de tenir un divendres normal, de tenir un divendres de prèvia, sabent que el Sabadell no juga ni divendres ni dilluns, sinó que ho fa en cap de setmana, concretament diumenge a les 4 al Carlos Tartiere, al nou estadi de l'Oviedo, i davant del conjunt Carballón. Per tant, deixa'm ser ara agosarat. Avui, dia de prèvia normal al 100%, amb els dos entrenadors parlant abans d'un partit.
Sí, jo tinc ganes també de tenir un Tribuna Preferent normal, perquè ara deixa'm fer la falca. Dilluns no n'hi haurà, perquè és la festivitat de la salut. Ara,
si vols venir.
Veníem, no, deixa'm descansar. Un dilluns, que portem dos dilluns d'emocions fortes. Però sí, prèvia pura i dura. I ara feia, què, des de... Anava a dir des del dia del Fuenlabrada, però el dia del Fuenlabrada era...
No, era dia de partit.
Era dia de partit també, per
tant... Sí, hem de remuntar-nos un enrere.
Cartagena,
o sigui,
a casa?
Sí. Pues fa tres partits seguits que el Sabadell no juga, o sigui, gairebé un mes
gairebé
sencer,
un mes, sí,
sense que el Sabadell jugui en cap de setmana.
I tampoc ha estat una setmana típica, anem a dir-ho així, perquè recordem que el Centre d'Esports Sabadell va tornar als entrenaments ahir, i no dimecres.
Clar, venia de jugar dilluns. Sí, tot és conseqüència del mateix. També et dic que si la pel·lícula acaba com els dos últims dilluns, et compro tenir un cap de setmana lliure i jugar el dilluns. Però vaja, anem al gra, anem a parlar d'Antonio Hidalgo, que avui, després de la sessió d'entrenament que ha dut a terme el Sabadell a la nova Creu Alta, porta tancada. De fet, avui i demà s'exercita allà l'equip sabadellenc, abans de marxar, com dèiem amb el Sergi l'altre dia, en charter cap a la capital d'Astúries. Avui ha parlat, de fet, avui no, fa uns minuts acaba de parlar Antonio Hidalgo.
Sí, ha comparegut fa una horeta a tocar de la una per analitzar, per fer la prèvia d'aquest partit, el Tartiere de diumenge. Roda de premsa llarga avui d'Antonio Hidalgo, amb molts temes damunt la taula i molts titulars que ha deixat el de Canovelles, perquè entrem en la fase decisiva de la temporada. En els últims 5 partits hem superat aquest tram de 2 partits consecutius a casa contra rivals de la part alta, i ara toca aquests últims 5 partits, la recta finalíssima, alguns rivals directes, com per exemple aquesta setmana el Real Oviedo, o també d'aquí a 10 dies l'Alcorcón a Santo Domingo. El panorama realment, Adri, ha canviat en les últimes setmanes pel Sabadell. En certa manera, és cert que l'equip segueix en descens, és cert doncs això, que encara falten punts per assegurar la salvació, però es veu tot això diferent després de guanyar a dos autèntics ossos de la categoria com són el Mallorca i el Rayo Vallecano. Un podria pensar, hem fet un pas important, ara, clar, com ens venen rivals més assequibles, amb totes les cometes del món, doncs la cosa pot anar en certa manera de baixada. Però segons Antonio Hidalgo, atenció, arriba ara el més complicat de la temporada i és molt important, però molt, molt, molt important, que tothom assumeixi que viurem 5 jornades absolutament d'infart, complicades, difícils, poseu-li l'adjectiu que vulgueu.
Ja saps com som aquí a Catalunya, que sempre ho veiem tot molt malament o de cop ho veiem tot molt bé. Ara arriba el més difícil, jo crec que ara arriba el més difícil, jo crec que és algo que hem de tenir clar a tothom, els meus jugadors, jo, ho tenim clar, i suposo que el nostre entorn també. Ara ve el més difícil, perquè sembla que guanyar partits ara és molt fàcil, quan és complicadíssim i tenim un rival al davant important.
Aquí està el tema, Adri, que sembla que ara guanyar sigui bufar i fer ampolles, com has guanyat a Mallorca,
sí,
i Rayo.
Clar, sí, el futbol no seria futbol si no passessin aquestes coses, no? Que el Sabadell pogués guanyar el Mallorca, que era el penúltim en aquell moment, contra el segon classificat, però això no implica que per haver guanyat el segon ja vagis a guanyar la resta també.
Correcte, això és el que hem de tenir tots clars de cara a aquestes últimes 5 jornades on es decidirà el futur del Sabadell a la categoria. Vas estar pendent ahir de la roda de premsa d'Ian Mackay?
Relativament pendent. Si has de parlar de números, sí, i estic d'acord amb ell.
Va ser el gran titular que va deixar el porter gallec del Centre d'Esports Sabadell. Va dir Mackay que enguany ell creu que la salvació estarà per sota dels 50 punts. És una sensació o són uns càlculs compartits per la gran majoria? Deia Mackay que hi ha molts duels directes en aquest tram final i, per tant, dels últims 15 punts és difícil d'imaginar que els equips de la part baixa doncs puguin sumar allò, 10, 11, 12 punts d'aquests últims 15. Antonio Hidalgo se li ha preguntat avui. Ell ha fet comptes, ha tret la calculadora, aquesta és la resposta.
Jo el que vull és un punt més per sobre de l'equip que marqui el descens en l'última jornada. I a partir d'aquí és el que em marca el dia a dia. Jo només penso en l'Oviedo. Això, després de guanyar l'altre dia, doncs tens un moment de relax, però quan arriba el dia següent ja et costa un altre cop, com sempre, com som els entrenadors, una mica ja veus l'equip que tens al davant i penses només en el partit. Fer càbales i suposicions, ja saps que no m'agrada i que no et porten a res.
Doncs a l'hora d'especular, zero. Antonio Hidalgo no és massa amant de fer números, no sé si de portes endins els farà, però és evident que de portes en fora ni de broma. Intueixo que per aquí anirà també el panorama, sí. Però vaja, et pregunto abans de res. Aquesta setmana aquí a Ràdio Sabadell fèiem la llista de percebuts, de 6 jugadors al marge, recordem, de les dues úniques baixes confirmades que té el Sabadell pel Tartiere per sanció, Adri Cuevas per acumulació de targetes i Josu Ozcoidi expulsat en l'últim partit. Hi ha fins a 6 jugadors que estan a una de perdre's el següent compromís, a una del càstig. Per tant, la gestió que faci el Sabadell dels apercebuts serà clau per no tenir una allau de baixes, però amb l'aigua per sobre del coll intueixo per on pot haver anat el tema d'Antonio Hidalgo parlant de tots ells.
Recordem, traiem la llista. Edgar Hernández, Ever Pena, Víctor García, Grego Sierra, Stoichkov i Néstor Querol. Són els 6 jugadors apercebuts. D'aquests podríem dir que no tots, evidentment, són titulars indiscutibles en els esquemes d'Antonio Hidalgo. M'atreviria a dir que els qui tenen un rol més important en els últims partits són Stoichkov i Grego Sierra. La resta han anat entrant i sortint.
També et dic que, d'una banda, Néstor Querol surt de lesió i ja en l'últim dia va ser titular, i sobretot que jo no pateixo tant perquè un titular caigui, sinó perquè es puguin acumular allò dues, tres sancions a la vegada en una zona en concret, vaja, especialment en atac, perquè imagina't que pel que sigui, i tant de bo que no, però que Stoichkov, Néstor i Edgar veuen la cinquena a la vegada. Aquí tindries un problema de cara al següent, perquè tindries tant el titular com el suplent, per entendre'ns, com el recanvi el tindria sancionat.
Bé, en certa manera el Sabadell arriba a aquest tram final amb poques amb pocs jugadors a la infermeria. Recordem que estan tocats Àngel Martínez i Antonio Romero. Veurem com evolucionen de cara al diumenge. Però sí que és cert que tinc la sensació que el Sabadell té les posicions ben doblades en aquest sentit en cas de rebre cinquenes targetes. Potser una altra de les posicions més conflictives és el carril dret, on tens Víctor García i Ever Pena, però també és cert que tens Òscar Rubio també, que pot actuar en aquesta posició.
I que ha recuperat Aleix Coc últimament, que clar, Grego sí que és un altre dels que... Clar, tot va en consonància, no? Perquè estava pensant ara mateix, potser Òscar, en comptes de jugar de central, juga de carriler, però clar, depèn també que Grego no hagi vist la targeta, etc. Però vaja, en tot cas, que això és una
cosa que
per nosaltres està molt bé, però que després dins del vestidor res de res.
Ara,
no?
Que parlaves d'especular, Antonio Hidalgo, especulació zero. Adri Cuevas i Josu Ozcoidi són les baixes, les supliran els jugadors que els quals els hi toqui suplir aquestes baixes, i sobre una possible gestió dels apercebuts, allò de dir les rotacions, famoses rotacions, reservar jugadors pensant en aquesta possible cinquena, desena targeta en el cas de Grego Sierra, aquesta és la resposta.
Hem de tenir la sensació que estem en un moment de necessitat molt gran. Això de gestionar, no, això no ho podem fer nosaltres ara, en aquest moment. Vivim en un moment de necessitat absoluta, ho necessitem posar tot dintre del camp. Jo crec que és el moment que hem de viure amb aquesta sensació, amb aquesta necessitat que ens juguem la vida, que no podem estalviar res. I a partir d'aquí, és perquè això de les targetes no em preocupa gens.
Doncs això, eh?
No ens podem estalviar res.
No, és que coincideixo al 100%, eh? És una situació... Li hem preguntat a nosaltres si l'amoïnava, no? Al final ha dit Hidalgo que l'ocupava més altres aspectes del partit, com per exemple el rival, Adri.
T'ho has fet venir bé aquí, d'una cosa a l'altra.
I després parlarem del Cuco Ziganda. Vull dir, al final també m'havia guardat Hidalgo parlant d'Oviedo pel final. Se li ha preguntat al tècnic de Canovelles per aquesta situació del Real Oviedo. Si poden arribar al partit amb una sensació de nervis. Recordem que l'Oviedo ha guanyat un partit dels últims 10, que fa més de 2 mesos que no guanya el Carlos Tartiere.
El partit que va guanyar va ser el derbi, eh?
Sí,
i a
sí,
sobre
ho dèiem
fora
ahir.
De casa, el Molinón.
Ho dèiem ahir, en aquest cas. Ha guanyat els dos derbis aquesta temporada, el Real Oviedo al Real Sporting. i en canvi és l'Sporting qui està a play-off i l'Oviedo qui lluita per mantenir la categoria, coses del futbol. Al final ha dit Hidalgo que li preocupa més el seu equip que no pas el Real Oviedo, la situació en la qual pugui arribar el conjunt Carballón a aquest partit, que no considera que sigui una motivació extra el fet de poder-se posar a un punt de l'Oviedo, el fet de poder-li guanyar a l'Averà, és que al final la motivació extra és com veu treballar dia a dia els seus jugadors. Però també diu Hidalgo que considera, segurament contrari a l'opinió generalitzada, no? Perquè tots tenim fresc el precedent del partit de la primera volta, la nova Creu Alta. Diria que és l'última derrota, de fet, del Sabadell.
Sí, sí, sí. A casa, sí. Des d'aleshores són només 4 derrotes en una volta sencera, 4 en 21 partits, i les 4 són fora de casa, perquè és Espanyol, és Màlaga, Castellón i l'última Leganés.
Diu Hidalgo que aquell Oviedo va fer coses bones a la nova Creu Alta, que és un Oviedo segurament millor del record que guarda la gent de l'equip de Cuco Ziganda d'aquell partit, al qual l'ha catalogat, atenció, com un equip top de la categoria.
Penso molt més en nosaltres que en ells, no? Al final, tenint al davant en un equip molt, molt i molt bo, amb jugadors molt, molt diferencials, amb el Blanco Lechuk, amb el Nahuel, amb el Borja, amb el Sangali, amb l'Edgar, una línia defensiva molt, molt forta, un equip molt ben treballat, amb dues línies de 4-2 posen en problemes. Són dels equips que menys ocasions pateixen durant aquest any, i això t'explica el potencial defensiu i sobretot també l'ofensiu, no? A dalt tenen moltíssima, moltíssima tralla, amb jugadors molt bons i diferencials, i ens trobarem un equip top de la categoria.
Vull fer un exercici amb tu, Pau, perquè avui parlava amb els companys de la premsa asturiana en directe al dial dels companys asturians, i em deien, buf, quin ensurt que ens vam endur nosaltres a la nova Creu Alta amb aquell penal,
sí,
a partir del 90, que després el VAR va rectificar. I clar, jo he confessat en directe que ni me'n recordava, que han passat tantes coses del 90 endavant. Mira, des d'aleshores, diria Lugo al penal d'Unda, el penal al travesser del dia de l'Albacete d'Edgar, passen tantes coses, el gol de l'altre dia d'Edgar contra el Rayo, que ja ni me'n recordava d'aquell penal.
No em vull equivocar, però diria que era Víctor García.
Sí, sí, sí. Sí. Quan m'ho han dit m'ha vingut al cap, però sí, que era una imatge que havia esborrat directament.
Que per mil·límetres el VAR va entrar i va fer rectificar la decisió de l'àrbitre d'assenyalar penal en una acció que sí, evidentment no hi havia contacte, però jugant amb foc aquí al Real Oviedo, en aquesta jugada. I recordem que l'equip de Ziganda es va endur la victòria en un partit, segurament per l'espectador.
Sí, i Antoni Hidalgo expulsat, com em comentes de la redacció Sergi Parc aquell dia.
Sí. Un dia ensupit, del Sabadell, un dia doncs, on no va fer massa o no va produir massa cap dels dos equips, però el Real Oviedo es va endur la victòria amb gol de Sangali.
Et trenco el guió directament. Abans d'anar cap a Oviedo, et pregunto per les penyes que s'han reunit amb el club, no?
Sí, tuit del Centre d'Esports Sabadell d'aquest matí, amb la reunió de penyes del Centre d'Esports Sabadell amb el director general, amb el Bruno Batlle, per organitzar el futur. Imatge maca, el fet de veure els presidents i els membres de les penyes a la gespa de l'estadi de la nova Creu Alta per intentar començar a preparar a nivell social, no? Segurament el que serà també la temporada que ve, moment també per donar explicacions de com s'ha viscut des del club aquest fet de no tenir suport, no evidentment per culpa del Centre d'Esports Sabadell, però el fet de no haver pogut tenir públic aquesta temporada de la nova Creu Alta, i segurament traçar les línies de cara a la temporada que ve.
Ara sí, Oviedo. Perquè just abans de la roda de premsa d'Antonio Hidalgo ha tingut lloc la de José Ángel el Cuco Ziganda, l'ex de l'Atlètic Club Osasuna, entre d'altres entrenador ara mateix del conjunt asturià. Roda de premsa curiosa perquè els companys de la premsa asturiana envien al cap de premsa de l'Oviedo les preguntes per WhatsApp i ells ja s'ho fan. O sigui, no hi ha videotrucada de Zoom com pot passar, per exemple, en el cas del Centre d'Esports i Antonio Hidalgo.
Ni capacitat de repreguntar.
Clar, no, no. O de sorprendre l'entrenador, perquè evidentment va amb les cartes marcades, ja sap prèviament què li han de preguntar i què no.
Sí.
Digue'm allò, 4 titulars de Ziganda avui davant dels micròfons.
Ha comparegut després de l'entrenament, per cert, de l'equip Carballón al Requeixón. Demà es tornarà a entrenar a la mateixa hora, a 2:15 del matí. en un dia de no massa activitat al Real Oviedo, en aquest cas. Abans, de fet, ho veia Madrid a les xarxes socials, el record per l'exfutbolista del Real Oviedo, Peter Dubovsky, que hauria complert avui 49 anys. Doncs mira, de Ziganda ha rescatat quatre talls de veu, en aquest cas. D'entrada, ja que li hem escoltat abans Antoni Hidalgo parlar dels comptes de cara a final de temporada, també li hem preguntat al Cuco Ziganda els comptes de la salvació. Segurament l'equip Carballón es troba en una situació, Adri, en la qual ara amb 44 punts i dos partits seguits al Tartiere pot pensar, doncs home, si guanyem aquests dos partits, ens plantem en 50 punts i tenim la feina feta. Al final ha dit Ziganda que tot el que queda aquí de temporada, aquí a final de temporada, són finals.
Lo que hablamos es en preparar el partido. Creo que hacer cuentas no sé si lleva algo, porque no hace falta hablar para saber la trascendencia que tiene el partido. Y no hace falta hablar para saber el momento de la temporada en el que estamos, que quedan solo 5 partidos, que son 3 semanas y que es así, son 5 finales.
Doncs Ziganda sí que ha catalogat aquestes jornades com a finals, en aquest cas, les 5, i sobretot sense pensar més enllà del diumenge. Li hem preguntat també per aquest aspecte dels average, que és un altre dels factors que entra en joc en aquestes últimes 5 jornades de la temporada. Reconeix Ziganda que influeix, recordem que amb el Centre d'Esport Sabadell el tenen favorable, en aquest cas amb el 0-1, en cas d'empat, doncs l'average seguiria sent pel Real Oviedo, però ha destacat el tècnic navarrés que no han de pensar en aquest factor.
Evidentemente es un rival directo y el resultado pues tiene una doble trascendencia, está claro, tanto si ganas, si pierdes, como si empatas. Y también hay que tener en cuenta que depende cómo se den los resultados, pues puede ser muy igualado todo y puede tener su influencia el gol average. Pero antes de empezar el partido tenemos que pensar en ganarlo y tenemos que pensar en sacar los 3 puntos, porque sería un paso muy, muy, muy importante para conseguir para salir de los puestos de abajo, que es donde estamos metidos ahora.
I tot això, després, com dèiem, des de principis de setmana, d'encadenar unes quantes jornades seguides al rei de l'empat sense guanyar a casa, des de finals de febrer, que no guanyen el Tartiere.
Sí, ho hem dit abans, un partit dels últims 10 només ha guanyat aquest derbi al Molinón, però sí que és cert que a casa més de 2 mesos sense guanyar. Són 4 partits en total sense rascar els 3 punts o sense sumar els 3 punts a casa. Sobretot ha dit Ziganda que al voltant d'aquesta mala ratxa al Tartiere han d'estar preparats mentalment per saber gestionar-la durant el partit contra el Sabadell.
Por lo que sea, no estamos siendo capaces de dar esa sensación de que ha tenido siempre este equipo de sacar resultados en el Tartiere, y bueno, este año pues está dando así y no nos queda otro remedio que darle la vuelta, pues porque como sabemos, de 5 partidos 3 son en casa. Y tenemos que intentar sacarlos. El primero que empieza este domingo, somos conscientes de ello y tenemos que estar preparados tanto mentalmente como, evidentemente, deportivamente hablando, preparados para saber qué tipos de partidos nos vamos a encontrar y ser capaces de sacarlos adelante mejorando las cosas que nos están faltando.
De fet, a ulls asturians és l'únic duel directe que li queda a l'Oviedo, i pensant en aquests 3 partits seguits que tindran, bé, 3 de 5, al Tartiere, a casa, 2 d'ells són consecutius, perquè després de l'Oviedo-Sabadell tindran la setmana següent un Oviedo-Màlaga. Més coses, la última del Cuco Ziganda, parlant en aquest cas sobre el Centre d'Esports.
Sí, ens hem guardat, com sempre, la valoració del tècnic rival del Centre d'Esports, del qual ha destacat Ziganda la bona ratxa amb la qual arriba després de guanyar a Mallorca i Rayo, però sobretot per mi, Adri, em quedo amb que ha destacat la solidesa defensiva que ha adquirit el Centre d'Esports Sabadell en aquestes últimes 2 jornades, sense arribar a perdre la identitat, si bé és cert que contra el Mallorca i Rayo doncs es van marcar mínims de possessió aquesta temporada.
Se han juntado más, han cogido más confianza en la fase defensiva y bueno, pues son capaces de armarse con muchísima solidez. Y bueno, además mantienen un poco la idea de que ya mantienen desde el año pasado con el entrenador y muchos jugadores del año pasado de cuando pueden jugar. Es un equipo que también quiere jugar a fútbol, que quiere tener la pelota y quiere tener la posesión. Y bueno, pues ahora sí están en un buen momento y también asumiendo una situación que es difícil para todos los equipos que estamos abajo, y creo que la están asumiendo muy bien.
Parlàvem abans de les baixes al Sabadell, l'Oviedo recuperant gent.
Sí, ha parlat Ziganda tanda dels jugadors que arribaran al partit, en aquest cas Viti Rozada, que era, havia estat baixa en les últimes jornades, s'ha entrenat amb relativa normalitat i per tant tot apunta que jugarà o podria tenir uns minuts diumenge. També Borja Sánchez, un dels jugadors diferencials d'aquest Real Oviedo, el migcampista ofensiu que havia estat amb molèsties, no tindrà cap problema per jugar. Sergio Tejera, que ha estat pare aquesta setmana
i que arrossegava molèsties
i que també tenia molèsties, en aquest cas tampoc hauria de tenir problemes per jugar al Tartiere diumenge. I les úniques baixes confirmades que té l'equip Carballón ara mateix són les de Javi Mier, futbolista jove, futbolista ofensiu de l'equip de Ziganda, i Juanjo Nieto, que és el lateral dret, que tampoc estarà, és el lateral dret habitual, si bé és cert que en les últimes jornades ha estat jugant, en aquest cas, Diegui Johannesson en aquesta posició i segurament doncs repetirà, que és un jugador que a mi em fa molta gràcia.
Història molt curiosa, sí. Família asturiano-islandesa.
Correcte, ell és nascut a Villaviciosa, si no vaig errat.
Juraria que sí.
I és de pare islandès, de fet és internacional per Islàndia.
Sí,
tant,
sí, totalment.
Curiosa la història, en aquest cas, de Diegui Johannesson, que no havia comptat amb massa protagonisme, però que ha estat un habitual en el lateral dret aquestes últimes jornades per la lesió de Juanjo Nieto.
No ens deixem res, no, de moment?
No, simplement recordar l'horari del partit, diumenge a les 4, just després de dinar, que ningú faci la migdiada, perquè a dos quarts de 4, no sé si algú podrà fer la migdiada, també t'ho dic, a dos quarts de 4 ens hi posarem els del Sabadell en joc, amb el Sergi Garcés i Roger Benet, ho vam explicar l'altre dia en directe, des del Carlos Tartiere fent fotografies, en aquest cas.
Per veure el moment aquell en el que es va animar a comprar els vols. Gràcies, Pau, fins ara.
Adéu.
Anem amb les estadístiques, amb la signatura, com sempre, del Sergi Parc, els números imprescindibles que ens l'acosta la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
L'Oviedo és l'últim equip que va guanyar la nova Creu Alta, d'allò fa 5 mesos, però mai és tard per redimir-se.
Les xifres del partit.
El centre d'esports encara no ha estat capaç d'encadenar 3 victòries seguides aquesta temporada. Serà la segona oportunitat que tindrà. L'anterior no va sortir precisament bé. Després dels triomfs contra Leganés i Ponferradina, van venir 3 derrotes consecutives.
L'estadística.
El Sabadell no només ha guanyat els 2 últims partits, sinó que n'encadena 4 sense perdre. En total, 8 punts dels darrers 12, la millor xifra del curs en parcials de 4 jornades.
El rival.
L'Oviedo, en canvi, només ha guanyat en una ocasió en les últimes 10 jornades. La seva darrera victòria a casa va ser a finals de febrer i és el 6è pitjor local de la Lliga Smartbank, amb 22 punts, només un més, per exemple, que el centre d'esports al Temple. Amb tot, el conjunt Carballón ocuparia llocs de descens si només agaféssim la classificació de la segona volta.
La curiositat.
Es veuen les cares dos dels equips que més empaten a la categoria. L'Oviedo, juntament amb el Fuenlabrada amb 17, encapçala el rànquing. El Sabadell, empatat amb d'altres amb 13, és el més immediat perseguidor.
Una mica d'història.
Per primer cop en la seva història, el Sabadell visitarà el Nuevo Carlos Tartiere. És el tercer estadi que estrena aquesta temporada al club. A l'RCD Stadium, el debut va acabar amb derrota, el Fernando Torres de Fuenlabrada amb empat. Veurem diumenge.
Els enfrontaments previs.
No hi ha cap precedent al Nuevo Carlos Tartiere, però sí a l'antic, encara que l'últim va ser l'any 88. En total, 22 duels amb un balanç força pobre per als interessos sabadellencs. 3 victòries, 6 empats i 13 derrotes, incloent-hi un escandalós 9-2 l'any 43. Des de la temporada 84-85, el Sabadell no derrota l'Oviedo a domicili, tot i que des d'aleshores només hi ha hagut 3 partits.
Amb el xiulet a la mà.
El logroñés Daniel Ocona Raiz serà l'encarregat de dirigir l'enfrontament. 40 anys té aquest col·legiat, dels quals 10 se'ls ha passat arbitrant a segon en dues etapes diferents després d'un pas fugaç per primera. Enguany ha coincidit 2 cops amb el Sabadell, en l'empat a Almeria amb aquell lliure indirecte assenyalat per l'infracció de Macaritze i en la derrota per la mínima a l'RCD Stadium. A l'Oviedo l'ha xiulat un cop enguany, saldat amb empat al Corcón. Mitjana de 5,12 grogues per partit i 0,25 vermelles. A la sala Bor, Arcediano Monestillo.
El llibre de registre de l'hotel. Hotel Suís.
Miguel Ángel Caballero. Sexto programa ya, Miguel Ángel, bienvenido.
Hola, Jordi.
Otro programa más de Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona, arquitecto técnico, ahí trabajando, muy feliz. y aquí ya con 2.460.
Está muy bien.
Hoy nueva parte por el todo. A ver qué tendremos. Hoy primera pista. Hay sorpresa. Suerte, Miguel Ángel.
Gracias.
Doncs estàvem escoltant un moment d'ahir del saber i ganar a la 2. Probablement us va sorprendre. Un dels concursants, si sou molt fans del programa, per la seva vestimenta, és aquest Miguel Ángel, que escoltàvem ara del Jordi Hurtado, perquè anava amb una samarreta casual del Centre d'Esport Sabadell, fent bandera dels colors arlequinats, i el tenim ara mateix al telèfon. Miguel Ángel Caballero, concursant de saber i ganar, què tal, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
De Santa Perpètua, com deia el Jordi ara, però sí. Aficionat al Sabadell, oi?
I nascut a Sabadell, sí senyor.
Per tant, un sabadellenc de socarrel. En sí, quin tant. Moment, Miguel Ángel, se't va acudir a anar vestit d'arlequinat al programa?
Pues bueno, quan em truquen i em diuen... Bueno, has de començar a gravar, vine aquest dia... Sempre fas el mateix, penses, ostres, què em poso? Vas a comprar samarretes... I llavors començo a mirar samarretes i dic, ostres, tinc aquesta que no sé d'on va sortir, em sembla que va sortir de Ràdio Sabadell.
Sí, això t'anava a dir, que té la seva història, la samarreta, crec que és d'un sorteig del Tribuna Preferent, no?
Exacte, és un comentari del Tribuna Preferent que em toca i vaig a buscar-la i contentíssim, la tenia ja preparada per posar-me al cas d'estiu i dic, ostres, doncs aquesta samarreta ha d'anar cap allà. El que passa que em fa molta por que em vagi malament, sobretot el primer programa, i tinc molta por de posar-me-la, i que deixa malament el Sabadell, així de clar. I llavors m'espero una mica, i quan ja veig que jo rutllo una mica, que d'això, sempre amb aquesta por, doncs dic, avui no passa, avui toca Sabadell.
Algun comentari?
A veure si me la deixen posar.
Això t'anava a dir, hi va haver algun problema, o fins i tot algun comentari d'ostres del Sabadell, no?
Sí, clar, això és de Sant Cugat, i llavors més d'un de l'equip em va dir, ostres, Sabadell, vinga. I jo orgullosíssim, i bueno, amb la samarreta, i mira, va sortir, i bueno, és que no podia sortir millor, o sigui, contentíssim.
Allò que diuen Miguel Ángel de la por escènica davant de les càmeres, en un programa com aquest de concurs de preguntes, un es posa més nerviós veient un partit del Sabadell o responent preguntes al saber i ganar?
Doncs diria que els últims minuts del Sabadell de qualsevol partit d'aquest any és molt equiparable a un programa, sobretot el primer. Sí, estan molt, molt equilibrats.
Si, per exemple, hi ha permanència al final, no sé, alguna promesa, anem a un altre programa amb la samarreta del Sabadell també, o no?
Bueno, vinga, a veure si m'hi proposta. Si vols, anem amb l'equip de Ràdio Sabadell al Boom.
Ah, doncs mira... No m'ho havia plantejat, però ho parlaré a la redacció. M'agrada molt com ha girat l'aposta. Aquí et volíem proposar, ni que sigui per fer una mica d'entrenament, fer una espècie de saber i ganar versió seva o mort, versió arlequinada.
Jo, si vols, et deixo explicar una anècdota
que
m'agrada moltíssim i que no l'explica a ningú. Resulta que el Jordi Hurtado, que assisteix, és a dir, que assisteix perquè tothom pregunta el mateix, està allà, no és un robot ni un holograma, pues el Jordi Hurtado és molt del Barça, em sembla a mi, que és molt del Barça. El Juanjo Cardenal, que és qui fa les preguntes, és molt del Madrid. I el supermagnífico amb el que estic fent els programes, que és una persona impressionant, que és el David, que porta 150 programes, més de 150, és de l'Atlético. I llavors jo vaig dir, Barcelona, Atlético, Real Madrid... i mira, i un de Sabadell, aquest quartet ja m'agradaria per sempre.
Sí, tant, per completar aquí l'equip sencer. Per cert, al Pau Vituri li ha faltat temps per dir que ell s'apunta a l'equip de Boom de Ràdio Sabadell.
Pues
mira, no és el Jordi Hurtado, però també es conserva prou bé.
Sí.
Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
Ell serà l'encarregat de fer-te les preguntes, Miguel Ángel, així que, si vols, Sergi, tot teu.
A veure.
Bé, Miguel Ángel, més que Jordi Hurtado, crec que seré més el Juanjo Cardenal, en aquest cas. No arribaré a la seva altura, ni molt menys, però ho intentarem. Va, que et faig preguntes relacionades a una mica amb el Centre d'Esports, et sembla?
Ara sí em fa greu que era malament, ara.
No, segur que les controles.
D'entrada, Miguel Ángel, disculpa per si et semblen molt difícils o no les preguntes. No, jo no les he fet, me les han traslladat i jo simplement...
Jo porto més de 2 anys de soci, o sigui que espero que
farem-me
algun.
Vinga, va, som-hi. Va, som-hi, Miguel Ángel. La primera, el setembre del 2011, és a dir, fa pràcticament una dècada, el Sabadell va quedar eliminat de la Copa Catalunya al teu poble, a Santa Perpètua.
Sí, i tant. Recordes
el marcador?
Diria que va ser 2-1.
Molt bé.
Correcte.
Sí,
es nota, aquesta experiència en concursos, el Miguel Ángel. Vinga, la segona. És difícil recordar el golejador arlequinat, per això et proposem 3 opcions. El gol del Sabadell el va fer Joaquín, Nabil Baja o Eneko.
Ostres, jo diria que va ser Eneko.
Molt bé, correcte. 2-2. Anem al present, va. Diumenge visitem el rei de l'empat d'augment aquesta temporada de la Lliga Smartbank, l'Oviedo.
Sí.
Hi ha un altre equip que també ha empatat 17 vegades com els asturians. Encertes qui és?
El Fuenlabrada.
Correcte, 3 de 3.
Impressionant. Que parli ell, el boom, eh?
Sí, 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 el deixem fer, eh? I a veure quants programes aguantem amb ell. Va, som amb la quarta, va. Traient Ian Mackay. Qui creus que és el jugador de camp del Sabadell que porta més minuts aquesta temporada?
Ai, ara no. A Grego Serra.
Doncs no, mira, aquesta, el primer error.
Aquesta l'he fallat.
Però t'has acostat a la posició, almenys, perquè és Juan Ibiza, en aquest cas. 2.590 minuts.
Deixa'm fer un cop de mà al concursant. Vinga. Grego Sierra tampoc serà el de la següent pregunta.
Mira, aquí tens la pista, Miguel Ángel. El segon jugador de camp amb més minuts d'aquesta temporada, quin és?
El segon, a veure, deixa'm pensar, ara... Ostres, ara em fas dubte. Ostres, si no és el defensa, el Lleietà.
A Òscar Rubio?
Sí.
No. No. No és Oscar Rubio, en aquest cas és Stoichkov, 2.463.
Ah, ostres, pensava que no, al tenir partits de la por i coses d'aquestes, pensava que no era ell.
Doncs sí, sí, tot i així és el segon que més dels jugadors de camp del Sabadell, i el tercer, en aquest cas, és un de Barrena, amb 2.429.
Sí, veus, aquest era el que havia de dir.
Sí, aquest és el top 3. Vinga, anem acabant, va. Exjugador de primera nascut a Sabadell que entrena actualment al Figueres i que té el mateix cognom que el presentador de Saber i Ganar.
Pues he sortado y ahora lo que me da recordar es el nom, que no me'n recordo. No serà Miquel Àngel Hurtado, perquè llavors...
No, és, no.
És Moisés.
Moisés Hurtado, l'ex de l'Espanyol.
Sí, i tant.
Aquí té trampa, ostres, perquè és de Badia,
sí,
però va néixer a Sabadell.
Sí, correcte, correcte, sí, és de Badia, sí, sí. I va néixer a Sabadell. Una mica com tu, Miquel Àngel, en aquest cas, però a Santa Perpètua. Vinga, l'última, que aquesta és la més complicada, ja t'ho dic, Miquel Àngel.
Ostres.
Qui marcarà el gol de la permanència?
Pues mira, a mi m'agradaria que fos, a veure, un jugador que m'agradaria molt que fos, a veure, dels que més m'estimo, igual, de camp, aquí diria, et diria Edgar, igual, que s'ho mereix.
Mira,
doncs,
ho signem.
Per saber si aquesta és correcta o no, per això haurem d'esperar encara uns dies, eh?
I si no m'agrada molt també, tinc molta confiança al cop.
Com si se'l fan en pròpia, Miguel Ángel. Mentre hi hagi gol de la permanència, ja ens està bé. Doncs, Miguel Ángel, que estudiem la proposta del Boom, si hi ha permanència, i per molts més programes.
Esperem, a veure si hi ha sort.
Tant de bo que sí. Gràcies, Sergi.
Gràcies, Adri.
I gràcies, Miguel Ángel. Una abraçada.
A vosaltres. Una abraçada.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Ens traiem ara sí la careta de Jordi Hurtado, deixem el Saber i Ganar i anem a parlar del Mercantil, a la Lliga Nacional Juvenil, que comença a cremar ja les últimes bales per intentar mantenir la seva plaça a la categoria. Aquest diumenge els de Dani López visiten el camp de la Floresta i ho fan amb l'obligació de guanyar per arribar amb vida a l'última jornada. Ens amplia aquesta informació el nostre estudiant en pràctiques, el Pau Pasqual.
El Mercantil no depèn de si mateix per mantenir-se, però encara queden dues jornades i pot passar de tot. Poden descendir aquest mateix cap de setmana o fins i tot dependre d'ells mateixos a l'última jornada. Actualment són 5ens amb 19 punts a un dels Sants, que és l'últim equip que se salvaria. Dani López, tècnic mercantilista, afirma que no miren més enllà del partit contra la Floresta.
Això seria lo idíl·lic, no? És a dir, nosaltres sabíem que si nosaltres haguéssim guanyat era molt probable el fet aquest, no? De poder arribar a l'últim partit depenent de nosaltres. Ara, el que hem de fer és guanyar camp de la Floresta, això està claríssim. Si guanyem, veurem si dependrem de nosaltres o haurem d'esperar. Però mentre hi ha vida i esperança, hi hem de lluitar fins al final. Aquest és el missatge que hem de transmetre i queden dos partits. O sigui que al final hem d'anar a mort fins al final.
En cas de derrota aquest diumenge i victòria dels Sants contra la Fundació Esportiva Grama, el Mercantil baixaria matemàticament a preferent. I en cas contrari, és a dir, si els blaugrana milloren els resultats dels sansencs, arribarien a l'última jornada sense la necessitat directa de mirar altres resultats. López avisa que no serà fàcil treure els 3 punts del camp de la Floresta, encara amb més urgències que els de la Raona Marinals.
És un equip que a casa és molt complicat. És un equip que a casa és un camp petit, ara que a més hi ha públic, apreten molt la seva afició, serà un partit molt difícil, serà molt difícil, però al final ens estem jugant coses i, bueno, anirem a per totes.
El primer dels dos duels decisius per la permanència a Lliga Nacional Juvenil es disputarà diumenge a 6:45 al camp municipal de la Floresta.
I rematem la informació relacionada amb el futbol a la Primera Catalana, on el Sabadell Nord també el tenim lluitant per la salvació i des de principis de temporada, de fet, que s'ha vist immers en la zona de descens. En penúltim arrenca la jornada al quadre de Pablo Becerril, que rep a casa el Sant Cugat, el quart classificat del grup en aquest duel vallesà. Arnau Rubio, jugador dels Arrequinats, Rubio, de fet, s'aferra a un precedent recent a l'hora de valorar quines opcions tenen de sortir vencedors.
Estaria molt bé guanyar contra el Sant Cugat, la veritat, i estem molt capacitats per fer-ho. Vull dir, ja el dia de la Guinaueta, òbviament, vam perdre també, però el dia de la Guinaueta pots sortir content de com has de competir, jo crec. Vull dir, al final et guanyen, perquè ells també juguen a futbol, saps? Però jo crec que aquell dia es va competir molt bé, i aquells són els primers de la categoria. Vull dir, si podem competir contra els millors de la categoria, podem competir també contra Sant Cugat i guanyar-los, també.
I a més, els darrers resultats dels Sant Cugatencs tampoc són per tirar coets, si bé és veritat que en l'última jornada van superar amb un contundent 6-1 el Cué al Parets. La ratxa prèvia era de 2 punts de 15 possibles. El Sabadell Nord, per la seva part, encadena 3 derrotes seguides. Recordem, d'altra banda, que s'espera que la Federació Catalana acabi dictaminant que no es produeixin descensos en aquesta categoria. El duel entre el Sabadell Nord i el Sant Cugat arrencarà en l'horari habitual al municipal de Can Urià, que és a dir, diumenge a 11:45.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Tres minuts per 3:45 de la tarda. Arriba l'hora de la veritat. El waterpolo aquest cap de setmana es posen en marxa els play-offs pel títol de la Divisió d'Honor. El repte més complicat en clau natació Sabadell segurament és l'aventura de l'equip masculí, que ha acabat quart la temporada regular i s'enfrontarà, per tant, al gran favorit, l'Atlètic Barceloneta, a les semifinals, un cop completada ja la segona fase d'aquesta Divisió d'Honor. Ho farà, més, sense el sancionat Nemanja Ubović, pel tècnic Quim Colet. Tampoc hauria estat garantia de res comptar amb el Boya Servi davant d'un rival amb tant potencial.
Tens totes les peces, jugues perfecte i pots perdre amb el Barceloneta. Perfecte em refereixo a jugues molt bé, vull dir, molt bé, i igualment pots perdre amb el Barceloneta. Aleshores, ara estem en unes circumstàncies pues, molt, molt complicades, però amb l'equip amb els que som, doncs intentarem anar a mort.
El primer partit de la sèrie serà demà a les 6 a la piscina de Sant Sebastià, l'endemà diumenge segon partit a Can Llong, i si calgués un tercer enfrontament seria dilluns de nou a Barcelona. Colet és conscient de la dificultat, però tampoc vol baixar els braços abans d'hora.
És una semifinal de play-off i nosaltres, amb les armes que tenim en aquest moment, doncs anirem al 100%. Evidentment, si normalment és favorit el Barceloneta, amb les circumstàncies que estem, doncs encara ho és més, no? Però nosaltres intentarem vendre la nostra pell el més cara possible, això està clar.
Dimecres, per cert, l'Atlètic Barceloneta, el rival, va fer oficial la sortida a finals de temporada del tècnic Xus Martín després de 15 anys al cos tècnic de l'equip mariner. I avui la prèvia d'aquests play-off la farem per partida doble, tant en el cas dels nois com de les noies, amb els rivals també. D'aquest Estalpul Natació Sabadell, la porteria de l'Atlètic Barceloneta està defensada per un sabadellenc d'adopció, podríem dir, el Dani López Pinedo, porteràs, veterà porter de la selecció espanyola i podríem dir veí del Club Natació Sabadell, ja que des de fa 10 anys viu molt, molt a prop d'una de les seves seus. Dani, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, molt bé.
El Sabadell serà el vostre rival a les semifinals, tu com ho veus?
Bueno, bé, és una eliminatòria previsible perquè evidentment ja sabíem que seria contra un dels tres rivals que estaven més forts aquest any, que és tant Sabadell, Terrassa com Barcelona. En aquest cas ha sigut el Sabadell, que és l'equip que ha arribat i ens ha posat amb més problemes durant l'any, i bueno, preparats per les semifinals.
Un equip jove, un equip en creixement. Què destacaries més de la plantilla que entrena el Quim Colet?
Bueno, sobretot que és una plantilla equilibrada, jove, amb un físic important, tenen un nivell de natació que també és molt alt i per això ens posen les coses sempre molt complicades, però crec que nosaltres som favorits, no? A partir d'aquí, si nosaltres som capaços de portar el partit al nivell que nosaltres volem, doncs ens ho portarem.
Una sèrie més exigent, tot concentrat en 3 dies, si és que cal, o sigui, dissabte, diumenge, i si calgués un partit dilluns també. Com veus aquest sistema de competició tan atapeït?
Bueno, doncs com a jugador malament, no? Crec que és la manera ara mateix que tenim amb els calendaris que tenim més adient, però és veritat que físicament la temporada està sent molt i molt difícil, molt exigent, perquè és veritat que la competició la salvem fent formats bombolla, com per exemple la Champions, o com en aquest cas les semifinals, que és en 3 dies, 3 partits, però crec que sí que s'hauria de mirar ja per de cara a l'any que ve fer-ho d'una altra manera, perquè físicament no és viable estar jugant cada setmana 2 i 3 partits.
Tant de bo que torni una mica ja la normalitat en tots els sentits. El Nemanja Ubović va ser company teu a l'Atlètic Barceloneta. Evidentment no et faré entrar en cap jardí ara per valorar què va passar a l'ascensió, etc. Entre altres coses perquè tampoc hi eres, no era un partit que tampoc tingués el teu equip com a protagonista, però sí que et volia preguntar, dins de l'aigua, què suposa com a rival l'absència d'un jugador com el serbi?
Bueno, molt important, no? Crec que és la peça clau del Sabadell. Com tu dius, he jugat amb ell, vam guanyar una Champions aquí al Barceloneta amb el Nemanja sent el boia, i a part d'una gran persona, és un gran jugador, així que tinguin aquesta baixa a nosaltres ens ho posa una miqueta més fàcil, tot i que sabem que és un equip que t'ho pot posar molt complicat.
Esteu ja classificats per la fase final de la Champions. Com afronteu aquests play-offs? Evidentment, la lluita pel títol és la lluita pel títol, però també us serveix la lliga de retruc de rodatge, no? Pensant en Europa?
Sí, evidentment, no? Nosaltres ara tenim el cap gairebé 100% d'aquí un mes, que és la Final 8 de la Champions, però nosaltres tenim unes obligacions, no? I la primera és aquesta semifinal. En 2 setmanes, previsiblement, tenim 6 partits en els que en juguem la Lliga i l'hem de guanyar.
I la última, aquesta setmana, com dèiem abans, ha estat la de l'anunci del comiat del Xus, potser ha eclipsat aquest anunci el que és l'inici dels play-offs, no? Però clar, és que al final són tants anys a la casa, és una notícia d'aquelles amb majúscules.
Sí, sí, bueno, és una decisió seva, igual que ho ha dit, crec que és una decisió personal que pren ell, és normal, jo crec que després de 15 anys del primer equip i tota una vida dins del club, ell ha vist que era el seu moment de marxar, provar unes altres coses, i nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, el recolzem. Si és una cosa que pren i no és a la lleugera, com és el cas, segur que està una decisió ben presa, no? Per nosaltres és molt difícil deixar-ho marxar perquè és una peça clau en el nostre equip.
Doncs, Dani López Pinedo, diria que heu entrenat ara, per tant, t'enganxo encara a Barcelona, oi?
Sí, ara mateix tenim la sort que entreno aquí a la Barceloneta, o sigui, estic veient el mar i la platja, o sigui que no em puc queixar.
No es viu malament a Sabadell, però això no ho tenim encara, de moment, però vaja.
No.
T'agraïm, Dani, el fet que ens hagis esperat i et deixem tornar cap a casa, cap aquí, cap a Sabadell. Les vistes no són les mateixes, però, home, viure es viu bé també a Sabadell.
Molt bé, molt bé. A part, crec que estic en un lloc perfecte per viure a Sabadell i tant jo com la meva família estem perfectes allà i al final tenim el mar a 20 minuts, o sigui, no hi ha cap problema.
Doncs Dani López Pinedo, portaràs i veí de Sabadell des de fa una dècada. Una abraçada enorme, gràcies.
Una abraçada.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
També comencen demà els play-offs de la Lliga Femenina. A 1:15 a Can Llong tindrem derbi, Astralpul, Sabadell, Natació, Terrassa. El format serà exactament el mateix que dèiem ara. El masculí, el primer partit de la sèrie demà dissabte, el segon l'endemà diumenge i, si fos necessari, un tercer dilluns. Un format que també ha valorat el David Palma, el tècnic de l'Astralpul femení.
Format competició europea, que en un cap de setmana te la jugues aquí i en cas inclús de tercer partit s'ha de jugar dilluns, o sigui que seria dissabte, diumenge, dilluns, o sigui que penso que hem treballat bé per arribar a aquesta situació de final de Lliga i anirem a per totes, primer intentar eliminar a Terrassa i després a veure si arribem a la final i contra qui serà.
Tot apunta, si es compleixen els pronòstics, que aquesta final hauria de ser contra el Centre Natació Mataró, que s'enfronta al Mediterrani. L'últim derbi, jugat fa un parell de setmanes, va acabar 12-5 a Can Llong, el que demostra el favoritisme del Sabadell. L'objectiu de les sabadellenques passa per anar per feina i accedir a la final a dos partits, podríem dir, i Palma fins i tot ho considera clau si volen arribar una mica més descansades a la hipotètica final.
Tot i que sabem que serà difícil, la idea, el nostre objectiu és, donat el format que tenim i tant seguit i tants partits, intentar fer de un 2-0 i no tenir de jugar aquest partit de dilluns. I bueno, penso que serà un partit diferent perquè cada partit és diferent i si no surts concentrada, va, tenim aquí, som quatre equips que estem molt, molt igualats, que qualsevol pot guanyar i tocarà defensar molt bé i estar una mica més efectives que avui en el llançament exterior, sobretot.
Anem a fer la prèvia també d'aquest derbi des del punt de vista terrassenc. A les files del conjunt agarenc, com sabeu, tenim diferents ex-waterpolistes de l'Astralpool, com ara Olga Domena, com la Pili Penya, com la Paula Leiton o la rubinenca Bea Ortiz, a qui saludem ara. Hola, Bea, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, moltes gràcies.
Venim d'un derbi fa relativament poc, fa un parell de setmanes, i ara per començar el playoff, més derbis. Podríem parlar de plat fort, no?
Sí, la veritat que si parlem del Sabadell, aquest any ens hem trobat moltes vegades. Hem tingut diferents resultats, la veritat és que cap d'un ha sigut positiu per nosaltres, però bueno, ara ens trobem amb la recta final de la Lliga i jo crec que l'afrontem d'una altra manera.
Amb quina idea, amb quins objectius afronteu aquest playoff?
Bueno, crec que l'objectiu està clar, que és el d'arribar a la final i a poder ser guanyar la Lliga, està clar. Sí que és cert que el rival que tenim a semifinals és el Sabadell i és un rival bastant fort, però bueno, tenim dos partits per davant, un tercer si és possible, i bueno, sortirem a lluitar per totes.
És veritat que tot, podríem dir que s'ha comprimit molt més en els últims anys el waterpolo femení de casa nostra, però durant la fase regular Sabadell i Mataró, com comentaves abans, han marcat una mica la pauta. Hi ha marge per la sorpresa en les dues semifinals, o com ho veus tu?
Sí, bueno, jo crec que el Sabadell i el Mataró, el fet que hagin tingut competició europea, jo crec que és un punt molt positiu, no? per tenir un ritme molt alt. Jo crec que ens trobarem partits molt diferents al que ens hem trobat a les lligues, tant com el Mataró Medi com el Sabadell Terrassa. Sincerament crec que seran partits disputats, partits que la gent podrà gaudir i que nosaltres mateixes també podrem gaudir a l'aigua.
Just era una de les preguntes que tenia aquí previstes pel guió, perquè venim d'un partit, com dèiem abans, fa un parell de setmanes, el 12-5 a Can Llong. Era de segona fase, de la fase regular, però el play-off comença demà a Can Llong i no sé si el fet de ser play-off, de jugar-te tot a una sèrie al millor de tres partits, etc., pot fer canviar una miqueta o pot fer que aquell partit de fa dues setmanes no serveixi tant de referència?
No, jo crec que no ens hem de fixar en aquell partit de fa dues setmanes. Al final, com ja comentava fa temps, estem en una lliga bastant estranya. És un any molt, molt diferent per causa del Covid i diferents situacions que ens trobem. Jo crec que el moment en què ens trobàvem aquella setmana va ser una setmana diferent, no ens vam trobar tampoc del tot bé al partit, no vam estar acertades. No crec que sigui un partit que hem de prendre de referència, sinó jo crec que ara hem de mirar cap endavant. Hem estat unes setmanes treballant aquest partit molt dur i jo crec que serà un partit molt diferent.
El format que et sembla, tot per decidir en tres dies només, dissabte, diumenge i en cas que fos necessari dilluns?
Bueno, la veritat és que és un format bastant dur pels esportistes, no? Jo crec que són tres partits, dos partits en el cas d'arribar a un tercer és físicament molt dur. Jo crec que al final no només acabarà guanyant el millor, sinó també acabarà guanyant el que pugui aguantar aquests tres partits.
Acabo preguntant-te per l'Astralpool, per la Natació Sabadell, què destacaries més del seu joc?
Bueno, la veritat és que considero que és un equip bastant complet, tant a la porteria com en atac, tenen unes boies molt potents, el seu atac també, la seva contra, bueno, jo crec que és un equip molt, molt complet, no? Hem de tenir cuidado amb el seu atac, amb la seva contra, i defensar el millor possible a la boia, que tenen una boia molt potent, com és la Meca García, I, bueno, a partir d'aquí, anar a poc, anar controlant el joc, que crec que si anem a poc i ho anem controlant i no ens desviem d'aquesta línia, jo crec que podem aconseguir moltes coses.
El que queda clar, Bea, és que en el món del waterpolo femení en general hi ha pocs secrets, però amb tantes ex, encara que hi hagi jugadores noves, coneixeu perfectament la manera de fer del Sabadell. I també que serà especial, m'imagino, per totes vosaltres.
Bueno, a part d'això, que jo crec que a dia d'avui hem jugat amb molts anys i moltes vegades amb tots aquests equips, no? Tant el Sabadell, el Medi com el Mataró. Al final pots canviar moltes coses i pots fer diferents tàctiques i diferents defenses i diferents coses, però al final coneixem les jugadores que hi ha, amb moltes d'elles juguem amb la selecció, ens coneixem, sabem com són, sabem com juguen, i al final, bueno, és qüestió de saber el que es poden fer segons en quin moment i saber i estar al tanto de la defensa que hem de fer.
Serà un cap de setmana, sens dubte, intens de waterpolo amb aquest derbi vallesà. Bea Ortiz, waterpolista del Natació Terrassa, gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. Every time.
I, de fet, no ens mourem de l'aigua. En el tram final de programa del waterpolo passem a la natació artística perquè dilluns comença a Budapest l'europeu d'aquest esport. És la gran cita de la temporada per la sabadellenca Emma García, que competeix en la rutina mixta, disciplina que, recordem, no és olímpica. Per tant, la de la natació Sabadell repetirà parella amb el Pau Ribas buscant apropar-se al duet rus, als grans dominadors de l'especialitat. Ara mateix estan volant, camí de Budapest, després d'haver fet una escala, i per tant, just abans d'agafar l'avió cap a Hongria, des del mateix aeroport, l'Emma ens deixava aquest àudio explicant les sensacions prèvies al Campionat d'Europa.
Ja estem de camí a Budapest per començar l'europeu, que comença això el dilluns, i tenim moltes ganes. Realment hem estat treballant bastant dur aquestes setmanes que hem tingut entre competició i competició. Hem fet algun canvi al duet tècnic, sobretot. El lliure, com que l'hem anat netejant bastant, perquè els petits fallos de sincronització que teníem, i a més pues, que no existeixin, que n'hi hagi molt menys, i com una mica pues, l'energia, l'expressió i de més, i reapostant molt fort per les dues rutines. El nostre objectiu realment és retallar al màxim la puntuació entre nosaltres i Rússia, que seria el primer, el que ens va passar per davant a la competició a Kazan, i estar això el més a prop possible, un tema puntuació i impressió tant artística com amb tècnica, com l'execució. I tenim això, moltes ganes de nedar les dues rutines, de posar-hi tota l'energia, tot el cor i tot el que tenim, perquè realment és la competició important. I poc més, ara ja està tot fet, ja queden els últims entrenaments allà, i a donar-ho tot, que no ens quedi res a dins, que sortim contents amb el que hem fet, que nedem, que ho disfrutem i que sobretot que tant la gent com els jutges disfrutin dels exercicis, de les dues rutines, i que ho visquin igual que nosaltres, amb molta passió i bueno, i amb molta energia i molta felicitat al final.
El protagonisme de la natació Sabadell en aquesta cita, però, serà compartit, ja que també torna a la llista de convocades l'Ona Carbonell. Després de ser mare, la barcelonina regressa a la competició, però no ho farà en el duo, sinó que la selecció recupera la rutina per equips 2 anys després.
L'últim que vam competir totes va ser el Mundial de Corea, i clar, és molt graciós perquè també va ser la seva última competició i jo entremig he passat per tenir un part i un bebè. De moment faré un equip que per mi ja és molta, molta feina i em sento preparada, estic molt motivada. Potser em fa més cosa allunyar-me del CAI 8 dies amb tot el que suposa la lactància, que no he estat mai tant de temps sense ell.
Eren declaracions de Carbonell a Televisió de Catalunya. Només el duo format per Iris Tió i Elisa Osogina té bitllet garantit pels Jocs de Tòquio. L'equip estatal de natació artística es guarda cartes pel preolímpic de Barcelona, que es disputa d'aquí un mes a Barcelona. En parlen la mateixa Ona Carbonell i la seleccionadora Mayuko Fujiki.
Som un equip que sabem adaptar-nos a les circumstàncies, siguin lo difícils que siguin, i crec que ens anirà bé después de tanto tiempo sin competir, fer aquest europeu para agafar sensaciones, también para rebre feedback.
Pues para mirar un poco como un test de cómo estamos y también qué podemos mejorar dentro de un mes.
L'europeu de Budapest s'allargarà del 10 al 15 de maig, és a dir, de dilluns a dissabte de la setmana vinent, amb aquesta doble representació sabadellenca, d'una banda l'Ona Carbonell, de l'altra l'Emma García. Per avui això és tot, un programa una mica diferent de l'Hotel Suís. Fins i tot hem tingut una mica de saber i ganar versió sabadellenca. Podeu tornar a escoltar aquest programa, com sempre, al nostre podcast, a les diferents plataformes, a e-books, etc., però sobretot també a radiosabadell.fm. El Sabadell en joc aquesta setmana és diumenge, 3:45, Oviedo Sabadell, aquí a la 94.6. Una abraçada des del control de so de la Rocío García. Que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.